L'informatiu de Mutter. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mutter.
Molt bona tarda, els donem la benvinguda a l'informatiu de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les Mutter. Avui, en aquest dimecres, dia 13 d'octubre, destacarem... Convergència i Unió reclamarà l'ajut econòmic i tècnic a la Unió Europea en la lluita contra el caragol poma si arriba al govern. Un comitè científic confirma que la població de tonyina roja es recupera. Més de 10.000 caçadors obren la temporada de caça menor i aquàtica a les Terres de l'Ebre. El sí a la independència s'imposa a l'Ametlla de Mar amb el 94,24% dels vots. A Sant Carles de la Ràpita, un dels projectes de futur damunt de la taula és la ubicació de l'oficina de turisme municipal a primera línia de mar. La política agrària comuna i el desenvolupament local a través del comerç i la empresa de proximitats són els temes escollits per tractar les jornades que Santa Bàrbara organitza demà la primera i dilluns la segona. Avui comencen a Deltebre les aules d'extensió universitària de gent gran. Aquestes i d'altres informacions ara al nostre informatiu. Convergència i Unió reclamarà l'ajut econòmic i tècnic de la Unió Europea en la lluita contra el caragol poma si arriba al govern. El portaveu parlamentari de Medi Ambient, Ramon Espadaler, va visitar la zona afectada per la plaga a l'Aldea. Ens informa des de Amposta Ràdio, Manel Ramon.
En una visita al punt d'origen i zona més afectada per la plaga del caragol poma, és a dir, a l'ermita de l'Aldea, el portaveu parlamentari en matèria de medi ambient de la Federació de Convergència i Unió, Ramon Espadaler, va criticar la forma d'actuar donant pals de sec per part de l'executiu i es va comprometre a demanar l'ajuda comunitària per fer front a un problema que, segons Espadaler, és nou i no es coneix a cap lloc d'Europa. Aquesta Unió Europea va dir que ens estira de les orelles quan hi ha estàndards ambientals que complir també ha d'ajudar per fer front a aquesta plaga. Espadaler va justificar que la plaga del caragol poma és un tema de govern, no de la Generalitat, sinó de rang europeu a l'hora d'assumir aquest compromís. De fet, el Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural ja ha reclamat al Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí la seva col·laboració per buscar a través de la FAO, l'Organització de les Nacions Unides per Alimentació i Agricultura, un expert que assessori el govern en la lluita contra aquesta plaga del caragol poma. Escoltem a Ramon Espadaler, responsable de Medi Ambient de la Federació de Convergència i Unió.
Dos mesos abans del juny de declarar-se la plaga formalment per decret de govern, ens deien que el tema estava resolt, que, bueno, que ja estava acotat al 20%. Dos mesos després de dir això han hagut de fer el decret de declarar la plaga i tenim la sensació, doncs, que anem fent una mica pals de sec, que anem una mica, doncs, sense saber un nord clar. El nostre nord és demanar ajuda allà on ens la poden donar, és tancar files, és escoltar a totes les persones. Nosaltres hem vingut també i sobretot a escoltar. Nosaltres no tenim solucions màgiques, aquest és un problema molt i molt i molt difícil, però no podem perdre més temps i hem de clamar i demanar, doncs, a la Unió Europea que hi posi també els mitjans, tant de coneixement d'altres experiències que hi puguin haver, com mitjans, si cal, econòmics, perquè això s'ha d'aturar com sigui. No podem continuar amb un creixement exponencial. Fan fredat les xifres de reproducció, doncs, del que és el cargol poma. Fa fredat veure, doncs, les postes d'ous, fa fredat veure aquests punts roses que són un autèntic càncer, doncs, que s'està extenent, està fent una metàstasi en l'àmbit de l'Ebre, que estem a temps d'evitar-ho, sí, tanquem files i posem totes les energies que hi podem posar.
Tot i així, des de Convergència i Unió s'han mostrat extremadament prudents a l'hora de citar possibles vies de solució en aquesta plaga. En aquesta línia, el mateix Espadaler ha descartat pagar per individu recollit com inicialment havien sol·licitat sindicats agraris i cooperatives, tot remetent-se a l'elevada quantitat de cargols que ja poblen al marge esquerre del Delta de l'Ebre.
L'informatiu EMUTE, informació diària i de la Terra de l'Ebre.
El sí a la independència s'imposa a l'Ametlla de Mar amb el 94,24% dels vots. La participació de la consulta va ser del 19%. Dels 1.259 vots emesos, 1.180 van ser a favor del sí a la independència, 46 en contra i 23 ho van fer en blanc. Van haver-hi a més 3 vots nuls. Des de l'Ametlla de Mar ens informa Olga Tomàs.
La sala de la Societat Cultural, Esportiva i Recreativa de l'Ametlla de Mar va acollir ahir les urnes de la consulta per la sobirania catalana, impulsada per la Cala Decideix la Pluja, va fer traslladar alguns dels actes festius previstos per la jornada a la sala. Per tant, alguns dels votants es van trobar amb l'actuació del cantautor local Miquel del Roig, que va contribuir a l'ambient festiu de la jornada. El referèndum va finalitzar amb el 94,24% dels vots a favor del sí, davant del 3,6% que va votar en contra i l'1,8% que ho va fer en blanc. La participació va ser del 19%, un punt per sobre de la mitjana catalana. Per tant, van votar 1.259 habitants dels 6.588 majors de 16 anys que podien exercir el seu dret a vot. D'aquests, 1.180 va votar a favor del sí a la independència, 46 en contra, 23 ho van fer en blanc i 3 vots van ser nuls. Des de la Cala Decideix, el seu president, Vicent Margalef, es va mostrar satisfet amb els resultats, tenint en compte que un 31% dels cens són nouvinguts i era més complicat mobilitzar-los aquest dia. Escoltem el president de la plataforma.
Bueno, per a nosaltres la valoració ha sigut molt positiva, tot i tenint en compte que un 31% dels votants que hi havia eren immigrants, i això ens ha donat una força encara major, perquè això ja ho hem vist a l'hora de votar, que hem vist que la gent del poble participaven massivament, la qual cosa ens ha donat una satisfacció immensa. Seria inútil enumerar, perquè des de la joventut fins a la gent gran, o sigui, passant pels mitjans de comunicació, bueno, l'Ajuntament, els partits polítics, o sigui, jo crec que l'agraïment és de tot el poble en general, perquè jo veient la participació d'avui m'he emocionat.
Per la seva part, Gerard Fernández, de Decidim.cat, va remarcar que realitzar aquesta consulta era una mostra més de la voluntat de la ciutadania a exercir el dret a decidir.
Continuem amb la gimnàstica política d'aconseguir que la democràcia avanci en aquest país, que el dret de decidir sigui un dret reconegut i que el puguem exercir, que l'Ametlla del Mar o la Cala ha sigut un punt més de tots els municipis, que ja portem més de la meitat dels municipis del Principat, i que els resultats considerem que han sigut molt, però que molt bons.
La consulta va comptar amb la presència i suport de diversos representants polítics locals. Des de Convergència i Unió, Joan Pere Gómez i Gómez va remarcar la força del moviment social cap a la sobirania catalana. Escoltem el regidor de l'Ametlla, Joan Pere Gómez i Gómez.
Des de Convergència i Unió i la Joventut Nacional de Catalunya de l'Ametlla de Mar estem molt satisfets, sobretot per la participació que ha hagut una gran participació i més entenent el dia que havia, però en especial ha estat perquè avui és una gran festa, és una festa de la democràcia, i sobretot veure aquí com durant el dia han anat passant famílies senceres amb els crios, han fet la nostra xocolatada, i la gent ha vingut aquí i ha votat tranquil·lament i ningú li ha fet por pensar que potser ens podrien haver qualsevol repriment, de la gent ho ha fet amb tota tranquil·litat. I quan tu veus que la gent vota amb tota l'absoluta tranquil·litat, quan hi ha aquest moviment social, res el podrà parar.
Des d'Esquerra Republicana, el portaveu local, el regidor Jordi Gazeni, tampoc es va voler perdre la cita. Gazeni va remarcar la participació que s'havia aconseguit al municipi. Jordi Gazeni, Esquerra Republicana.
Bé, és molt positiu. Si mirem el país, si mirem les Terres de l'Ebre, el percentatge estem a un bon nivell. Un 19% doncs, és un percentatge doncs, important. Jo ho he de tindre en compte perquè no ha fet mal temps. Jo crec que això ha sigut negatiu. Però jo crec que la gent doncs, ha anat a votar, ha vingut a votar i ha sortit, i això doncs, és una cosa a tenir molt en compte.
El referèndum a l'Ametlla de Mar, a més, va rebre la visita de Joan Puigcercós, president d'Esquerra Republicana. Escoltem-lo.
Suposa una contraposició, no? Per una banda, hi ha qui té exèrcits, hi ha qui té desfilades militars, hi ha qui té una història negra al darrere, i nosaltres tenim futur. Tenim futur democràtic, tenim futur que són paperetes i urnes, tenim el futur que és la gent, en aquest cas els caleros de que s'han organitzat, que han treballat, que han preparat gent de forma voluntària amb tota la il·lusió de diferents partits o gent que és independent, s'ha organitzat i ha fet una consulta.
La consulta va transcorrer sense incidents, segons els organitzadors.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
I continuem el nostre informatiu. A Amposta, l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, acompanyat del director dels Serveis Territorials d'Acció Social i Ciutadania a les Terres de l'Ebre, Adam Tomàs, van inaugurar el nou centre de dia de malalties neurodegeneratives d'Amposta. Ens informa des de la capital del Montsià, Manel Ramon.
Doncs així és, el centre ha estat finançat entre l'Ajuntament d'Amposta i la Generalitat, de manera que l'administració local ha assumit la compra del local i la meitat de les obres d'adequació de les instal·lacions i equipament, amb una inversió total per part de l'Ajuntament de 662.000 euros. Aquesta inversió es reparteix entre la compra dels baixos del carrer Barcelona, on es troba ubicat el centre, amb un cost de 542.000 euros i 120.000 euros més per adequar-ne les instal·lacions. La resta d'obres de condicionament de les instal·lacions han anat a càrrec del Departament d'Acció Social i Ciutadania, que ha invertit 180.000 euros. L'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, va explicar que l'acte d'inauguració era un fet important per a la ciutat i també entranyable per al grup de gent de l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer del Montsià, que està donant servei a malalts i suport als seus familiars des de fa 12 anys. L'alcalde va explicar també que tot i que el centre, que ja es troba en funcionament, té una capacitat inicial per a 30 places, està dimensionat per oferir-ne fins a 50 i que disposa d'una ampla cartera de serveis. En aquest sentit, també Manel Ferrer va voler destacar la importància de l'equip que hi treballa, que és multidisciplinari, que té el valor afegit del tracte humà i que és doncs conscient de que tracta amb malalts molt fràgils que requereixen un tracte especial. El centre de dia neix arran de la necessitat de disposar en posta d'un nou espai que doni solució al creixement de malalties neurodegeneratives tant a la ciutat com als pobles veïns. En aquest sentit, la presidenta de l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer del Montsià, Cefa Lleixà, va manifestar tot el seu suport des de l'associació, que fou la veritable iniciadora del projecte per construir un centre de dia per a malalts afectats per aquest tipus de malalties. Dir que aquest centre està equipat en diferents àrees, està preparat per assumir el servei de menjador per als 30 usuaris, disposa d'una sala de fisioteràpia adaptada per prevenir, mantenir i tractar tant les patologies secundàries a l'envelliment de tota persona gran com per a la rehabilitació de patologies agudes. Se farà recuperació funcional i manteniment físic. També disposa d'una sala d'animació per a la reeducació de les capacitats de les activitats de la vida diària, així com teràpia recreativa i la realització d'activitats psicoestimulatives com musicoteràpia, artteràpia, reminiscència i d'altres tallers, tots relacionats també amb la memòria.
L'informatiu EMUTE, informació diària i de la Terra de l'Ebre.
Més de 10.000 caçadors obren la temporada de caça menor i aquàtica a les Terres de l'Ebre. La temporada de caça va obrir, com és costum, a les portes de la festivitat del Pilar. El temps per a la captura de perdius, guales, tors, conills o ànecs, entre altres, ja ha començat. En canvi, els caçadors de l'Ebre ja van iniciar la caça major, sobretot del porc senglar, el primer diumenge de setembre. El territori, amb més de 10.000 aficionats a la caça, reivindica el paper del caçador com a regulador de la fauna i de les espècies invasores. Sota aquesta raó, el president de la Federació de Caça de l'Ebre, Manolo Royo, ha demanat més facilitats a les administracions per a la pràctica de la caça, ja que amb aquesta activitat es manté l'equilibri de la fauna. Escoltem a Manolo Royo.
La caça és complicada de fa molts anys. Les administracions sempre ens posen problemes i l'estan complicant. Vull dir, hauria de ser més fàcil poder practicar la caça. Heu de pensar que el caçador és el que aguanta l'equilibri de la fauna en general. Vull dir, nosaltres no volem que s'acabi ni volem que es proliferi. Vull dir, perquè no proliferar doncs pot passar com ara hi ha algunes espècies aquí baix al delta, que s'estan apoderant d'unes altres.
La població de porc senglar a l'Ebre ha crescut notablement els últims anys i l'animal, a més, ha canviat el seu hàbitat. Com explica Manolo Royo, el porc senglar tendeix a abandonar les zones altes de muntanya i envaeix zones més baixes de cultiu en busca d'aliments. Escoltem novament a Manolo Royo.
El porc senglar ha canviat de l'hàbitat. O sigui, abans estava a les zones molt altes i ara està més a les zones humanitzades, vull dir, està invadint a zones que no havia estat mai. Està produint danys, està produint molèsties i per això el departament nos autoritza a caçar més aviat. L'alta muntanya, doncs, bueno, com tots sabem, el món rural s'abandona, deixa de cultivar i aleshores, doncs, clar, vull dir, els bitxos tenen uns desplaçaments molt llargs i està invadint les zones baixes.
Aquesta temporada, una zona on es viurà una campanya d'excepcionalitat serà l'hemidelta esquerra del Delta, on no es podrà caçar, ja que està previst que s'assequi completament per intentar aturar la plaga del cargol poma. Els caçadors de la zona ho entenen i ho assumeixen i són conscients de la importància d'aturar aquesta espècie invasora als cultius de l'arròs. Tindrem paciència perquè sabem que abans de la caça són les collites. Bona part dels caçadors som agricultors i molts tenen els seus cultius en aquesta zona afectada del Delta de l'Ebre, ha concluït Royo.
Serveis informatius de Mute.
I continuem a Sant Carles de la Ràpita, on dels projectes de futur damunt de la taula és la ubicació de l'oficina de turisme municipal a primera línia de mar. Núria Subirats ens amplia aquesta notícia des de Ràdio Ràpita.
L'oficina de turisme de la Ràpita podria ubicar-se en un futur a primera línia de mar si Ports de la Generalitat accepta la sol·licitud de l'Ajuntament. El terreny situat al costat de Capitania Marítima, entre l'Avinguda dels Alfacs i els carrers Jaume I el Conqueridor, Vista Alegre i Pou de les Figueretes, seria l'emplaçament concret d'aquest equipament. L'objectiu del consistori és agafar tota l'illa i, respectant algunes franges de zona verda, habilitar una àrea d'aparcaments en bateria i construir-hi un petit edifici que tindria la funció d'oficina de turisme. El projecte ja està fet i preveu un edifici en forma de caragol de 238 metres quadrats i que també seria la seu administrativa de l'estació nàutica. Però perquè aquest projecte sigui una realitat, Ports de la Generalitat ha d'acceptar la concessió del terreny sol·licitada per l'Ajuntament. Escoltem l'alcalde Miquel Alonso.
Hem demanat la concessió a Ports i estem esperant la resposta que ells ens donen o ells ens diguen. En el moment en què ells ens donen la resposta, lògicament començarem a mirar les possibilitats que tenim ja de construcció de tot.
Alonso ha destacat de l'equipament, que es dotaria de tots els requisits necessaris per formar part de la xarxa catalana d'oficines de turisme, i pel que fa al pàrquing, la intenció és que pugui donar servei també als usuaris del mercat.
Estem treballant i per ubicar, d'acord al que especifica el pla especial del Port de la Ràpita, seria l'oficina de turisme per adaptar-la i acondicionar-la i ficar-la d'acord a les mesures que es reclamen des de la Generalitat per entrar a la xarxa d'oficines de turisme i també la resta, fer una bossa d'aparcament, que tenim una mancança important i, per tant, a part de que hi ha una manca d'aparcament, ahir tindríem aparcament que podria servir no tot sol per a la gent que va fer les activitats portuàries o d'oci per la zona aquella, sinó també els dies de cada dia com a aparcament del mercat municipal.
Si es fes realitat aquest projecte, hi hauria dos punts d'informació turística al municipi, aquest i el de l'Església Nova, ja que el de l'Ajuntament desapareixerà.
La política agrària comuna i el desenvolupament local a través del comerç i l'empresa de proximitat són els temes escollits per tractar en les jornades que Santa Bàrbara organitza demà la primera i dilluns la segona. Ens informa Josep Roig des de la Plana Ràdio.
Doncs efectivament, Santa Bàrbara acollirà dos jornades els propers dies, una sobre la PAC i l'altra sobre desenvolupament local. El municipi serà els propers dies el poble escollit per dur a terme dues interessants jornades, una per tractar un cop més el tema de la política agrària comuna i la segona sobre el desenvolupament local adreçada especialment a empresaris i comerciants. La jornada tècnica sobre la PAC tindrà lloc demà mateix, dijous 14 d'octubre, a partir de 5:45 i al Centre Cultural. Està pensada per a informar els agricultors amb l'objectiu d'intentar donar respostes a les inquietuds que avui té plantejades el sector agrari i discutir quines seran les polítiques a partir del 2013 i com afectaran els nostres agricultors i ramaders. La jornada s'ha dividit en dos parts. La primera tractarà sobre la denominació d'origen protegit, oli del Baix Ebre i Montsià, i anirà a càrrec de Marina Soler Vilarroia, secretària de la denominació oli del Baix Ebre i Montsià. La segona de les xerrades es titula La PAC, més enllà del 2013, propostes i perspectives, i anirà a càrrec d'Oriol Anson Fradera, que és el cap de l'Oficina de Relacions Sectorials i Exterior del DAR. La jornada, òbviament, està dirigida molt especialment a tots els agricultors. La propera setmana Santa Bàrbara acollirà també una altra jornada, concretament la quarta jornada de desenvolupament local que celebrarà el dilluns 18 d'octubre a la Biblioteca José Escudé, al Centre Cultural del municipi. Aquest any la jornada està dedicada al comerç i empresa, sota el títol de Comerç i Empresa, Eixos de l'Economia Local. La jornada consta de 5 ponències i s'iniciarà a partir de les 9:30 del matí amb la titulada La Cambra al Servei del Petit Comerç, a càrrec de Carme Canalda, cap de l'àrea de Comerç Interior, Turisme i Protocol de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Tortosa.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUT.
Tres detinguts en una operació contra una xarxa de tràfic de drogues a les Terres de l'Ebre i al nord de Castelló. Una operació de la Policia Judicial de la Guàrdia Civil de Tarragona i desplegada a les Terres de l'Ebre i al nord de la província de Castelló va permetre desarticular una xarxa de proveïment i subministrament de venda de droga que actuava a la zona. Batejada com Salònica, l'operació s'ha saldat amb la detenció de tres persones que ja han estat empresonades preventivament per un presumpte delicte contra la salut pública i el decomís de poc més d'un quilo de cocaïna i prop de 30 quilos de marihuana. La investigació es va iniciar al juny després de que la Guàrdia Civil va detectar moviments inusuals per part del grup que operava des de Vinaròs a Amposta i distribuïa els estupefaents en zones d'oci. L'operació, segons el mateix Institut Armat, perseguia la detenció tant de subministradors, traficants com els venedors de droga, aquests últims els encarregats de vendre al detall les substàncies en aquests espais lúdics. Després de mesos d'investigació, els agents van poder detectar fa dues setmanes l'intermediari i el vehicle llançadora que funcionava des de Vinaròs a Amposta. Això va permetre esbrinar el punt de contacte per efectuar el subministrament de la mercaderia. Amb aquesta informació, l'operatiu policial va permetre interceptar el lliurament de la droga, així com a detenir a dues persones. Concretament, es van interceptar 1.025 grams de cocaïna que el drogotest va revelar de gran puresa, llesta per a ser tallada i així poder augmentar els beneficis de la seva venda. Posteriorment, i amb el preceptiu manament judicial, es van efectuar dues entrades i registres a les localitats de Vinaròs i Peníscola, procedint a la detenció d'una altra persona i confiscant gairebé 29,73 quilos de marihuana, així com un ordinador portàtil, 7 telèfons mòbils i 1.265 euros en efectiu. Els tres detinguts van passar a disposició del jutjat número 2 de Tortosa, que va ordenar el seu ingrés a la presó. La investigació continua oberta per al total esclariment dels fets i la Guàrdia Civil no descarta noves detencions. Desallotgen 7 persones per l'esfondrament parcial d'un immoble abandonat al nucli antic de Tortosa. L'esfondrament parcial de l'immoble situat al número 13 del carrer Taules Velles del nucli antic de Tortosa va obligar dimarts a la matinada a desallotjar 7 persones d'un habitatge proper per tal d'evitar riscos. Segons van explicar fonts de l'Ajuntament de Tortosa a l'Agència Catalana de Notícies, l'incident no va causar ferits i els desallotjats es van traslladar a la casa d'acollida a l'espera de que els tècnics municipals determinen quan podran tornar a casa un cop finalitzats els treballs de desenrunament de la casa esfondrada. Les possibles causes de l'esfondrament haurien estat les pluges i el mal estat de l'immoble. Fa pocs dies es va produir un altre ensorrament en un habitatge del número 11 del mateix carrer. Els dos habitatges més el número 15 estan abandonats i en pèssimes condicions de conservació. L'Ajuntament de Tortosa havia requerit als propietaris perquè intervinessin els seus habitatges i fessin les obres necessàries per evitar desprendiments. De fet, l'edifici número 11 està declarat en ruïna i l'Ajuntament actuarà de manera subsidiària si la propietat no hi fa res. En el cas dels altres dos immobles, els propietaris tenen llicència d'obres per poder rehabilitar-los. L'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, i la regidora d'Urbanisme, Meritxell Roiger, juntament amb els tècnics municipals, es van desplaçar al lloc dels fets per valorar la situació. La policia local va senyalitzar la zona i va tallar l'accés de pas als vianants del carrer Taules Velles. L'alcalde va reiterar l'esforç que està realitzant l'Ajuntament en la rehabilitació del nucli antic i es va dirigir als propietaris d'habitatges del barri per recordar-los que tenen la responsabilitat de fer el manteniment d'aquests immobles i garantir el seu bon estat de conservació.
Serveis informatius de MUTE.
Avui comencen a Deltebre les aules d'extensió universitària de gent gran. Lluís Abertomeu ens porta aquesta informació des de Ràdio Delta.
El campus Terres de l'Ebre de la Universitat Rovira i Virgili i l'Ajuntament de Deltebre organitzen la 7a edició de les aules d'extensió universitària per a gent gran amb la finalitat d'oferir una oportunitat a tot un sector de població adulta que manté viu el neguit de la formació i el conreu de la cultura més enllà de les necessitats professionals. Seguint la línia dels anys anteriors, s'han programat 12 conferències de temàtica ben diversa: astronomia, salut, història, tal com explica la regidora de Cultura de Deltebre, Tere Bo.
Comencen les aules d'extensió universitària per a la gent gran. Sabem que està organitzat, com tots els anys, pels campus de les Terres de l'Ebre, de la Universitat Rovira i Virgili, i des de l'Ajuntament de Deltebre li donem tot el recolzament possible. Per què? Pues perquè aquestes aules d'extensió universitària és una possibilitat, una opció que té la gent gran que no ha tingut l'oportunitat, com tenim avui en dia nosaltres, d'estudiar, de tindre accés a la cultura, a conèixer molts temes interessants i aquestes aules universitàries els possibiliten l'oportunitat de conèixer i de enriquir-se culturalment.
La inauguració oficial tindrà lloc avui dimecres 13 d'octubre a les 6 de la tarda amb la conferència La Guerra del Francès a càrrec de Josep Maria Sabater, professor d'Història i Història de l'Art de la Universitat Rovira i Virgili.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
El temporal de llevant afecta a la costa ebrenca. La intensa pluja que va caure des de la matinada del passat dilluns a les comarques de l'Ebre, acompanyada del temporal de llevant que es va desplaçar de nord a sud del país, va fer que la mar s'hagi engollit bona part de la sorra de les platges municipals del delta de l'Ebre. L'Ametlla de Mar o l'Ampolla són algunes de les poblacions on la llevantada va fer que aquest dimarts es veiessin onades d'alçades superiors als 2 metres i platges ocupades per l'aigua. Tot i que no es van produir incidències destacades, la pluja ha deixat acumulacions molt importants d'aigua.
Ebre FM, per fi arriba el programa de la música ebrenca. Ebre FM, des de les EMUTE, tots els dimarts, a les 8 de la tarda, Ebre FM, música única i exclusivament de les Terres de l'Ebre, des de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Ebre FM amb Nando Mata, dimarts a les 8 de la tarda, des de les EMUTE.
Me cago en l'orbaquico. Vaig al cafè i no me n'entero de res. Hi ha un munt de gent que parla diferent i no m'aclariço.
Però tu, no, tu et quedes callat, no els hi parles?
Home, no, callat no estic, ja ho saps, que em toca parlar-los en castellà, i llavors que si les oliveres, que si les garrofes, que si vengo d'esllemenar.
I per això no vas al cafè? Pues, home, parles com tu saps parlar, poc a poc. Mira, tu quan arribes dius bona nit.
Bona nit i bona hora, diria jo.
Pues ja veuràs com d'aquí no res, lo bona nit i bona hora te l'acabaran dient ells.
Carlos és de Tortosa i té 35 anys. Ara fa de voluntari per la llengua i parla en català un cop a la setmana amb una dona ucraïnesa.
El contacte entre tots dos mons diferents ens ha ajudat molt a tots dos. No és tan difícil que aprenguin, només cal que els donem una espenteta.
La Ludmila té 44 anys i va venir d'Ucraïna, ara en farà 4. Ara entén millor les persones que l'envolten al seu nou món.
Parlar amb Carlos me va ajudar a llançar-me a dir coses directament, a parlar sense vergonya.
Carlos parla català amb la Ludmila, que vol practicar-lo. Anima't i truca'ns al Centre de Normalització Lingüística de Terres de l'Ebre, al 977-510720, al 012 o a voluntariesperlallengua.cat. Voluntariat per la llengua. Per parlar més. Per parlar en català.
De dilluns a divendres, a la una és tota l'actualitat de les nostres comarques a l'informatiu d'EMUTE.
Això està tot per avui al nostre informatiu. Els esperem demà a la mateixa hora. Adéu-siau i bona tarda.
L'informatiu d'EMUTE, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. EMUTE.
Parlar per no callar, una manera diferent de tractar l'actualitat des de la visió de les Terres de l'Ebre. La política, la cultura, els esports i fins i tot les notícies més frívoles les analitzem cada setmana a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Parlar per no callar, el xafardeig radiofònic a la sintonia de la teva municipal, amb Manel Ramon i un ampli equip de tertulians de les Terres de l'Ebre. Parlem per no callar-nos res. Now the gravy train's run over you.